Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt. Us informa Olma Giró. A Ucraïna, l'alcalde de Mariúpol, Vadim Botchenko, ha denunciat la troballa d'una gran fossa comuna amb milers de cadàvers. Unes imatges de satèl·lit mostren un total d'entre 3.000 i 9.000 cossos. Les autoritats de Mariúpol exposen que la fossa trobada és 20 vegades més gran que la de Butxa. L'anunci de la descoberta arriba el mateix dia que Rússia ha anunciat els seus plans de controlar completament el Donbass i el sud d'Ucraïna en la segona fase de la guerra. I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat la feina que els Mossos d'Esquadra fan per Catalunya. Ho ha dit en el marc de l'Acte Nacional de les Esquadres 2022, que s'està celebrant al Parc del Fòrum de Barcelona. Anem cap allà, perquè hi tenim a la Sílvia Muñoz. Bon dia.
Bon dia. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha destacat el paper dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments.
També la mediació en els desnonaments, perquè Mossos d'Esquadra no desnona persones vulnerables. Ho fa una societat injusta.
Elena també ha agraït la feina feta per la Divisió d'Investigació Criminal, amb especial èmfasi a la Unitat Central d'Agressions Sexuals, en la Festa Nacional del Cos dels Mossos d'Esquadra, qui, per cert, du una corbata lila l'endemà d'arrestar el principal sospitós de la violació d'Igualada.
Gràcies, Sílvia. I el PSC confia que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acabarà trencant ponts amb el PSOE arran del Catalan Gate. A més, creu que els independentistes no volien els socialistes en la declaració que van fer al Parlament per instar el govern espanyol a investigar qui hi ha darrere els casos d'espionatge. Ho ha dit la portaveu del PSC a la cambra, Alicia Romero.
No es van superar tots els esculls, en concret un, i per tant, doncs, això va fer que no ens sumessin. Per què diem que és que potser no ens volien? Bueno, perquè és evident que si havíem estat més o menys negociant, transaccionant les esmenes, nosaltres també havíem cedit amb algunes coses, doncs els partits independentistes podien haver cedit també i no ho van fer.
Romero espera que aviat s'esclareixin els fets i ha garantit que el govern espanyol no espia, sinó que dialoga. Més notícies, perquè la vaga d'escombraria és convocada pels treballadors de les empreses que gestionen els serveis de neteja i recollida de brossa a la ciutat de Barcelona. Reclamen una pujada justa de salaris en funció de l'IPC anual. Concretament, demanen que els pugin el sou prop d'un 7% i mig. En declaracions a Ràdio Estel, el president de Serveis Públics del sindicat, Ramon Cebrián, ha dit que tenen la voluntat d'arribar a un acord.
Nosaltres estem oberts a qualsevol proposta. Jo no sé si això vol dir que volen entrar a la mesa de negociació. Si és això el que vol l'Ajuntament, nosaltres cap problema. I negociem amb l'Ajuntament i les empreses apartaran, clar. La seva obligació és exigir a les empreses que compleixin els deures amb els treballadors i amb la ciutat. És això el que demanem, no demanem res més.
D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona confia arribar a un acord abans del diumenge que eviti la vaga d'escombraries i la de neteja. N'ha parlat a Televisió Espanyola el regidor del consistori, Jordi Martí.
Ho segueixo de molt a prop i detecto tant en les empreses com en els sindicats, que són els que estan negociant, que comença a haver-hi aquella capacitat empàtica de les dues bandes per trobar solucions, i espero que durant aquests darrers dies les convocatòries de vaga i les negociacions sempre a les últimes hores són crucials.
Recordem que la vaga d'escombraries està convocada entre aquest diumenge i el divendres 29 d'abril. I aquest divendres el cantant Álvaro Soler ha estrenat cançó. El cantant i compositor català s'ha unit amb el DJ croat alemany Topic per crear aquest tema que es diu Solo para ti. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Marc Márquez ha brillat en la primera sessió de lliures del Gran Premi de MotoGP de Portugal, que s'ha fet aquest matí al circuit de l'Algarve. El pilot de Cervera ha fet el millor temps per davant del mallorquí Joan Mir. L'actual líder del Mundial, Bastianini, ha fet el 14è millor temps. La sessió ha estat marcada, per cert, pel vent i la pluja, sobretot al final. A Portugal demà tindrà lloc la classificació i diumenge a les dues de migdia la cursa, i encara amb motor. D'aquí a mitja hora arrenquen els lliures de Fórmula 1 a Itàlia en el Gran Premi de l'Emília Romagna. Carlos Sainz sortirà al circuit amb un motor nou després que els mecànics de Ferrari hagin decidit canviar-lo per precaució, ja que estava tocat des del Gran Premi d'Austràlia. En futbol, la UEFA ha sancionat el Galatasaray per els incidents que van tenir lloc al seu estadi durant el partit contra el Barça, als vuitens de final de l'Europa League. El Comitè de Control Ètica i Disciplina ha ordenat el tancament parcial del seu estadi en el primer partit europeu i ha imposat una multa de 20.000 euros pel llançament d'objectes. I en tenis, el trofeu Comte de Godó de Barcelona, des de fa una hora que estan en joc els primers partits de vuitens, que ahir no es van poder disputar per la pluja. Resultats aquesta hora: Pablo Carreño ha guanyat el primer set davant Sonego 6-2, i en la disputa del segon també domina l'italià per un joc a dos. Casperru també domina el seu partit davant Rusubori per un set a zero, en joc ara mateix al segon set. En el duel Schwarzman-Musetti, 5-4 de moment en el primer set per l'argentí, i pel que fa a l'enfrontament entre Tiafoe i Félix Auger-Aliassime, el més igualat de tots, el domina també Aliassime, que ha guanyat el primer set 5-7. Quan acabi els aquests duels, començarà el primer partit entre Jaume Munar i Carlos Alcaraz, que aquesta tarda es podia trobar amb Tsitsipas si el grec també guanya el seu partit.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem a les dues amb més notícies a l'Estel Migdia, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercèrrega.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Jo és que encara estic digerint a Catalina Hoffman amb el llibre Neurofitness, que comentava allò de la copeta de vi, eh?
I què deia?
Que ens destrueix moltes neurones.
Sí?
Home, clar, el veure i tot.
Cap problema per nosaltres.
Ai, Déu meu. 7 minuts que passen de la una. Mira, és que ara pensava amb la Catalina, avui hem tingut un altre punt de vista, justament pel tema aquest d'enamorar-se. No? Ara en parlarem amb la Maria José Mendoza, però abans...
Molt bé.
Marta Jarque.
Sí, què, anem al concurs?
Anem al concurs.
Perquè avui...
Ara la gent pensarà, ara, que la Mercè com relaciona la copeta de viure a enamorar-se? No, perquè al llibre Neurofitness hi ha un capítol que parla... Vosaltres heu notat aquestes papallones a l'estómac quan esteu enamorats? Algun moment?
Va, no. Jo he notat que em poso nerviosa, però les papallonetes no...
Doncs això també té coses a veure amb el cervell,
veure amb el vi,
connectat. Tot,
amb el vi
tot,
també, tot.
També.
I
et pots enamorar, també.
Amb la Mare Terra, també?
També.
Doncs mira, perquè avui justament, 22 d'abril, és el Dia Internacional de la Mare Terra, una jornada per a la conscienciació medioambiental impulsada per un senador nord-americà. I per això, avui dediquem la nostra freqüència madurada a l'activista medioambiental Greta Thunberg. Perquè, si ens fixem amb el seu nom, nosaltres li diem Greta Thunberg, però, de fet, ella té un nom compost. És Greta, un nom entremig, i Thunberg. Per això avui us preguntem quin és el segon nom de la Greta, i fixeu-vos perquè es diu igual que un personatge de ficció. Escolteu la segona pista.
Sí, digui.
Soc en Dupont.
Ah, és vostè, Dupont.
Com estàs?
Que com estic? Doncs podria estar molt millor.
Doncs aquest que podria estar molt millor és precisament...
És belga, no?
Oui.
Oui.
I bé, és belga el seu dibuixant.
Sí.
I doncs és el nom també, el nom aquest que porta al mig la Greta.
Greta Porot.
Greta, i
Greta Porot Thunberg. Ostres.
No, fred, fred. Serra.
Fred.
En qualsevol cas...
A veure.
Si des de casa ja ho sabeu, va, que teniu pocs minuts, és que més avui és el dia del sorteig.
Ens queda res, però encara podeu entrar al concurs.
663-99-30-62 o correu electrònic al matí@radioestel.cat. Molta sort.
L'abisme de l'amor.
Maria José Mendoza.
Bon dia.
Escolta, al final no et veurem, cada dia estàs més prima. Què és que fas?
No, jolín.
Però és que t'estàs quedant en res, Maria José. Què, aquest Sant Jordi? Com ho tens?
Ai, demà ens veurem les cares, eh?
Ep. Però sí, però tu estaràs a la tarda, no? Amb el Camins.
Però si algú es vol passar, nois alts de Catalunya.
No. Tu ja estàs fent una crida aquí, eh?
Home, aprofita la secció.
Sí, home, molt bé. De què va avui la secció, l'abisme de l'amor?
Mira, enamorar-se és possible una vegada ja passes el llindar de la joventut o la maduresa? T'enamores de la persona o realment necessitem aquesta companyia? Avui, a l'abisme de l'amor, l'amor a la tercera edat. Hi ha realment una edat per enamorar-se? És probable que aquest amor no sigui el típic passional adolescent, però que s'hagi gestat d'una manera més madura, més serena i reflexiva, i que fins i tot hagi pogut sorgir d'una amistat ja coneguda.
Clar, home, amb aquesta edat, no?
A veure, jo tinc molts dubtes, tens... Perquè, clar, si ara ets jove fins als 40...
Val.
Clar. A veure...
Sí.
L'edat madura fins quan arriba? És a partir veritat. De quan és tercera edat?
Ah, és el que deia.
Això és un altre debat, sí, Olga.
Això
és un altre, és un altre debat, sí. Però jo diré que a partir...
Mullat, va.
És que és difícil,
a veure. Tens el Serra, això ho hem tingut, aquest debat, fa uns instants.
Sí.
Definir tercera edat.
60, 70...
Bé. 69, diu el José.
O com cadascú se senti, no?
Jo crec que
bueno,
sí, no?
Tercera edat pot ser que sigui més avançat, vale? Estic d'acord. Però a partir ja d'una maduresa.
Val, quan
60,
ja no ets,
70, 80.
Quan ja no ets adolescent, ni una jove promesa.
Però jo, exacte. Quan agafes l'ascensor en lloc de pujar les escales, potser?
Llavors jo ja estic a la tercera edat.
Tu ja entres dins del col·lectiu, eh?
Sí. Jo no, doncs jo no, perquè no tinc ascensor, clar, això depèn.
No, em refereixo aquí a Ràdio Estel, David.
Tu agafes l'ascensor, vas per les escales, David.
Aquí sempre escales, des del primer
veus, jove,
dia.
Veus, jove.
Molt bé. També escales.
Jove. Tots som joves aquí.
Tots, bueno, tots
Maria
ben joves.
José, diu
però
que no.
Tu no?
Jo l'ascensor perquè jo ja faig gimnàsia al matí
clar,
i ja està.
És més prima. Però ens vols parlar dels beneficis que pot comportar això, enamorar-se amb una edat madura.
Sí. Primer, perquè a certes edats la companyia és molt important, perquè molta gent se sent sola, s'han separat o s'han quedat vidus o vídues. Els seus fills s'han fet grans i els agradaria cercar una persona per compartir els anys que li queden. Clar. O sigui, ja estem parlant d'una persona gran.
D'edat avançada.
Exactament.
Però escolta, mira, hi ha la Fundació Siena...
Que ningú s'ofengui, per això, però...
No, això amb tot el respecte.
Escolta, la sort que tenen de tenir una edat avançada.
Però que cada vegada més s'està produint, no sé si heu escoltat això, que comparteixen pis gent gran. Vull dir, que es veuen amb el, no, en el punt de que doncs, no poden...
No s'ho poden pagar.
Exacte, on paga un lloguer i diu, doncs compartim pis.
O que volen quan companyia.
Clar,
i a més és més divertit.
Què
un
més?
Un altre factor seria la il·lusió d'estar enamorat. Perquè a certes edats les il·lusions de la vida són unes altres i és com una mica l'incentiu,
ja.
No?
Aquella il·lusió que tens...
La il·lusió que tens de... Als 80 m'he tornat a enamorar quan ja no creia en l'amor. Per exemple, quan estava la Maria Teresa Campos amb el bigote a roset.
Tu sempre, Maria Teresa Campos.
Com a referent.
Tu tens aquí un... Exacte, el referent.
Que ella va dir que mai de la vida es pensava que... li tornaria a passar,
ja,
i li va passar.
No li va anar...
I no van acabar no va anar bé, però el sentiment va sorgir.
Les papallonetes...
Les exacte. Tenia a l'estómac.
Això també passa quan ets jove, que a vegades no surt.
Però quan és jove, com que tens més esperança, no? Pot ser?
Bueno, no sé què dir-te. Vull dir, no? Al final...
Jo encara tinc, però...
Ell quina edat tenia?
Molt més jove, crec.
Una mica més jove, sí.
I ara, quan has dit gent gran, he pensat en el pare del Julio Iglesias.
Ui,
aquest
Rasputxi!
Aquest senyor també es va enamorar de gran.
I Berlusconi, sí. Berlusconi a la seva edat, que sí. Aquest ja és quarta edat, pràcticament. Ara s'ha casat fa ben poc, amb una noia que em sembla que li treu 57 anys.
Sí. Ha estat a primera vista. A tercera, que dèiem aquest matí.
Sí, sí. Segurament ella també ha sentit papallones. Sí, sí.
És
un altre tipus d'enamorament,
sí,
no, Serra?
Sí.
I encara hi ha un altre benefici, no?, que vols compartir.
Sí, que és la sociabilització, perquè com que no es té tanta vida social, precisament pel que acabem de dir, cadascú té la seva vida, tens el doble de temps per tu i per l'altra persona que pots compartir, doncs, unes altres coses, no?
Ah, Sí, no? Home, és un clar benefici.
Haig de dir que hi ha agendes de persones jubilades que estan més ocupades que quan tenien feina, eh?
Fan moltes extraescolars.
Fan extraescolars, queden amb amics, clar, tenen amics ja de molts anys, dilluns amb uns, dimecres amb uns altres, un altre anem a passejar, un altre anem a la muntanya...
Clar, i si ho comparteixes? Clar, això sí, però sempre hi ha
les persones
grans que estan soles a casa, que ja no tenen al·licients, vaja. Aquestes persones s'han de tornar a enamorar. Per què no?
Vinga. Perquè mai s'ha de perdre la il·lusió. Escolta, hi ha avantatges, però també desavantatges, no?
Sí, perquè molts diran que no és amor, que és interès, que pot ser un amor avorrit, per conveniència, a més de que tot es viu d'una manera diferent. Com hem dit, els temps, les coses per fer, els hobbies, però també és un amor com més madur.
També.
Tu ja saps el que vols.
Ai, però que
perquè no, si no ho saps als 80, malament.
Però és molt entranyable aquestes parelles, no?, de gent gran que encara van agafats de la mà.
Sí.
I potser encara segueixen enamorats. Vull dir, no cal enamorar-se a aquesta edat. Potser s'han enamorat de joves i per mi és una proesa, no?, mantenir-se enamorat fins que tens, doncs això, no ho sé, 70, 60,
perdona,
80
Serra, anys. Jo et vull preguntar, quina edat vas conèixer tu a la teva parella? Ja t'ho he preguntat.
Era jove,
no? No ha pogut
dir,
ja no se'n recorda.
Quan ets porteu?
De casats?
Sí.
Espera't, que ho he de calcular.
Mare de Déu.
23, crec.
Ja estem a punt de fer-te un monument, Serra.
I festejant?
Uns 25, 26, 27.
O sigui, en total 27 anys.
Ui, sí.
I seguiu enamorats com el primer dia, Serra?
Sempre.
Ai, sempre. No li veieu la cara, eh?
Clar, que he de dir que no.
No, clar.
Fatal, no?
Clar, però una cosa és començar de joves i continuar de vells, i una altra cosa és
enamorar-se
a aquesta edat.
És veritat.
Que no és el mateix.
És veritat.
I també una cosa és que hagi enamorat a segona quina edat arribes.
I un hàndicap també, que ara la gent doncs més jove, no?, troba parella també a través de les aplicacions,
sí.
I la gent d'edat avançada segurament tenen més dificultats per accedir-hi. Per tant, també és un hàndicap, no?
O s'ha modernitzat.
O no. Mira, jo conec casos...
Sí, que
clar, tenen també dret a entrar en aquestes aplicacions.
Per descomptat,
i són,
sí.
Existeixen.
Sí, i jo voldria dir una altra animadversió, que és la família, potser. Perquè a vegades és com, on vas amb aquesta edat? Ja no toca.
Mira, ara m'ho has tret del cap, perquè també és el que em venia, no?, de dir, ostres, que ha perdut el cap,
això.
No? S'ha tornat boig, no?, quan t'enamores com bojament a una edat madura i ja no tens edat per aquestes coses. Doncs, Maria José, volem saber aquest speech final.
Sí.
Quina és la conclusió que en treus avui de l'abisme de l'amor?
Si no has trobat encara la teva parella ideal, no t'amoïnis. Potser la trobaràs a partir dels 60, 70 o 80. I llavors, ja ho sabeu, haureu sobreviscut a l'abisme de l'amor.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
Mare meva, però si haig d'esperar fins als 80.
No em renta, eh?
No. Escolta, Maria José, que tinguis un feliç Sant Jordi si no ens veiem demà, que vagi molt bé als camins a partir de les 6 i a partir avui de les 8 amb Rafa Sanahuja i tot el vostre equip, eh?
Gràcies.
Aquí a l'antena de Ràdio Estel. Cuida't moltíssim.
Vosaltres també.
I no t'aprimis més, eh? Estàs molt prima.
Así que gracias por estar.
I aquest passat al punt d'un quart de dues moments, ja, ai, aquella Europa de cinema. Què t'ha passat, David Serra?
Re, aquí, preparat.
Estava pensant amb la seva dona.
És que, escolta,
aquí... El dia abans de Sant Jordi, està enamorat.
Jo penseu que estic amb tot, i us vaig controlant,
sí,
tots els gestos que feu.
He badallat.
Ja tens les roses comprades, Serra, o no?
No, es compren demà. No?
Per les teves companyes de feina.
Exacte, aquí vaig.
Aquestes seran les primeres, eh?
No.
No, és veritat, no, perdona'm, és veritat. Les primeres són la Rosa, la Roser.
La Roser i els meus fills, perquè els he comprat una rosa a la Júlia.
Ah, caram.
Ah, sí? Molt bé.
Parlat també.
Molt bé, molt bé. Doncs serem...
Jo regalo roses als nois, però no es poden regalar roses als nois.
No, i tant. Ah,
molt bé, clar que sí.
Faltaria més.
Doncs ja esperarem la teva rosa. O llibre, I... si vols.
Exacte.
Hola, no, rosa.
Un pack,
llibre, no?
Un pack.
Bueno, nois, el José sí que no el veurem demà, perquè estarà aquí a l'estudi, estarà amb doncs, el tècnic que estarà també cobrint aquesta dia de Sant Jordi, Ràdio Estel sobre el carrer, Rambla Catalunya 115. Estarem allà amb Xanfrà Rosselló, per si ens vols venir a veure i viure en directe un Sant Jordi ben especial. I dit això, vinga, va, que tenim ganes ja de saber aquestes adaptacions del cinema de grans bestsellers,
sí.
David, ens hi posem?
Ens hi posem.
Anem-hi, va. Espera, que estem fent així com una mica d'interès, no?
Sí.
Perquè...
Què
passa? Què? No, anem-hi o no?
Sí, clar.
No, però primer bloc publicitari, vale. I l'opa de cinema.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva sardana de l'any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita la laboratori Osmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Deu minuts, ens situem al punt de 2:15. La Jarque no la tindrem demà, eh?
Ai, no.
Fas campana, ens en deixes.
Però ara m'ha faltat Marta.
D'acord, d'acord, serem vosaltres i em sembla que sentireu la veu.
De veu també hi seràs.
Sí, exacte.
Sí, sisplau, és que això és...
No hay Martita, no hay Rosita.
Ai, Serra, que bé que et sortirà la jugada, eh? Mm.
Una menys.
Cap rosa aquest any, ja ho veig.
Som a la vigília de Sant Jordi, dia de llibres, de roses, de molt d'amor, i com acostumem a fer, Serra, els divendres, a aquesta hora, és posar la lupa al cinema. Com que pel·lis de roses no n'hi ha gaires.
No, la rosa púrpura, la rosa púrpura.
El nom de la rosa. I
que hi ha la versió catalana.
Que hem preferit centrar-nos en què?
La rosa púrpura de Bellcaire.
És veritat.
La versió catalana que es va fer de la pel·lícula d'en Woody Allen.
Molt bé.
El nom de la rosa.
No,
farem
millor
llibres,
que parlem
no?
de llibres, sí. Si parlem de llibres i cinemes, des de farem llibres i cinema que cinemes i llibres.
Ja, sí.
Sí, farem, eh? Mm. Clar, hem de parlar d'adaptacions. Diem que hi ha adaptacions que són molt bones, altres que no són tan bones, i després n'hi ha que són directament dolentes.
Aquelles que ja no cal.
No trullos, cal, no? Directament.
Sempre és recomanable, sempre recomano llegir abans el llibre i després veure la pel·lícula.
Mira, això li hem preguntat abans a la Neira.
Hi ha molts que diuen, és millor el llibre. No? Després
sí,
de
veure aquestes típic, pel·lis,
s'ha de dir.
Això
no?
És clàssic, però no passa res. Jo no tinc cap problema de dir que m'ha agradat igual la pel·lícula que el llibre. Si normalment si m'ha agradat el llibre, no, normalment no. Hi ha vegades que m'agrada molt la pel·lícula i a vegades que no.
Ens ho expliques ara,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però primer
sí,
fem
sí.
El
fragment sense títol, de moment. Hem canviat el nom, aquest misteri.
M'encanta que...
Ara es diu El fragment sense títol, de moment.
Ah, va, doncs vine.
Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos.
Sí.
Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar. Cree que si Catherine vive... No volverá a despertarla en plena noche. El horrible chillido de los corderos.
Mira,
ay, Clarís.
Podries haver posat la cabra.
Jo m'he liat.
La cabra.
Aquell crit.
La cabra, no, pobra, home. Que riu, aquella cabra.
Allò era un riure.
Ah, no, està cridant.
Aquest doblador també fa el Sean Connery i em pensava que era el nom de la rosa al principi.
El Sean Connery?
Jo també ho he pensat.
No. És també una adaptació. Mira, el Sean Connery, el nom de la rosa, és també una adaptació, una gran adaptació d'una novel·la d'Humberto Eco. Aquesta és una però no en parlarem d'aquesta perquè hem parlat del nom de la rosa massa vegades.
Sí, té raó.
Per tant, aquest fragment sense títol, de moment...
Avui era fàcil, eh?
No,
perquè has donat la paraula...
És una adaptació d'una novel·la que després direm res.
És una de les meves pel·lis preferides, per cert.
Sí?
Boni, és que és un...
Molt bona, és molt bona.
Impressionant.
Deixem de banda clàssics, eh? Menys un? Bueno, no, clàssics. Ni Shakespeare, ni
De
Bontrés, ni Rebeques, ni coses d'aquestes.
Uh-huh.
Començo per un tros de novel·la, que en realitat són tres trossos de novel·la, perquè està escrita en tres etapes, entre el 37 i el 49, publicada tota de cop al 54. En total, atenció, són 1.392 pàgines...
Mora meva.
...que s'han convertit en un dels èxits més grans de la literatura, amb 150 milions de llibres venuts. La pots llegir en tres parts o també la venen tot xo sencer. Molts anys després es va adaptar al cinema en format trilogia, clar, perquè no podia ser d'una altra manera. I aquest és el començament de la primera part, per tant, que és l'inici de tot plegat.
Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve, nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder.
Bueno, si no, s'han identificat.
Oh, i tant.
Clar, partim de la base que convertir una novel·la de 1.400 pàgines gairebé en una pel·lícula és molt complicat, eh? Ha de ser molt complicat amb tot el que hi ha en aquella novel·la, que hi ha de tot. O sigui, més, si, no només això, s'inventa un nom, que és la Terra Mitjana, s'inventa un país sencer gairebé, o una, el que sigui, no sé ben bé mai què és. Però Peter Jackson ho va aconseguir, van ser necessàries, això sí, tres pel·lícules, tres grans pel·lícules, ja sabeu, El Señor de los Anillos, El Comet de l'Anillo, un any després, el 2002, Les dues torres, i el tercer, el 2003, El retorno del rei, que és el que va guanyar 11 Oscars.
Anem a preguntar, és el que va guanyar més Oscars, la tercera?
11 d'11, crec.
Però eren tècnics...
Eh? No. Entre ells, millor pel·lícula, Forts. Director, el guió adaptat, sí. Jo crec que va ser una miqueta un premi a la trilogia.
Però
va guanyar 11 Oscars, de manera que té el rècord que té, ja tenia
Titanic.
Abans, Titanic. I diria que l'altre era West Side Story, diria. Però no, Ben-Hur, perdó, Ben-Hur. Ben-Hur, Titanic i El Senyor dels Anells, El retorn del rei. Però aquesta no és la primera novel·la del J.R.R. Tolkien. No, la primera
era la
és
prèvia.
El Hobbit, que és de l'any 37. I clar, ara em vaig posar amb la ment del Peter Jackson. En aquest moment. Si vaig ser capaç de fer El Senyor dels Anells, com no seré capaç de fer una pel·lícula del Hobbit? Que això és el que hauria pensar Peter Jackson, que el 2012 estrenava El Hobbit, un viaje inesperado.
¿Cómo decís?
Has cambiado, y no exactamente para mejor, Bilbo Bosón.
Perdón, ¿os conozco?
Conoces mi nombre, aunque no recuerdes que me perteneces. Soy Gandalf.
Oh. Hey, Gandalf. És el Hobbit, clar.
Com m'avorreixen a mi aquestes...
Oh,
no,
no
t'agrada?
Gens.
I El Senyor dels Anells tampoc?
No, les he vist al cinema, però penso que s'acabi.
Parla, El Hobbit, no sé quin...
El Hobbit és horrorosament avorrida.
Sí.
Clar, tu fas tres pel·lícules d'un llibre que té 1.400 pàgines, està bé. Després El Hobbit té unes 300 i poc. Cal fer tres pel·lícules?
Això, mira, és un debat que vam tenir aquesta Setmana Santa. Serra,
o sigui,
clar, és que El Hobbit...
I la primera pel·lícula dura gairebé 3 hores,
sí,
les altres dues
anar.
No, però totes se'n van més enllà de les dues hores. Sí. I clar, aquí va ser on la va espifiar Peter Jackson, i per tant el que es considera perquè s'ha inventat
molt, no?
Coses, personatges d'altres llibres del Tolkien, i vaja, no sé, no va estar ben lluïda aquella trilogia, pretensiosa i molt avorrida i pesada.
Serra.
Molt pesada. I després esperem al setembre.
Per què?
Al setembre s'estrena...
Jota Bayona.
El Senyor de los Anillos, Los Anillos del Poder, Amazon Prime, que seria com anterior a la Comunitat de l'Anell.
Però això és la sèrie, no?
La sèrie de la sèrie. És anterior a la Comunitat de l'Anell, eh? Per tant, tot el que passa abans. Una altra gran saga literària, aquesta sí que us agrada, suposo, que és formada per 7 llibres, que també recreen tot un munt ple de personatges. Complicat, no va trigar a adaptar-se al cinema. És a dir, la pel·lícula... Saga es va adaptar quan encara s'estava escrivint.
Clar, quedaven llibres encara per publicar-se.
I ja s'havia estrenat l'adaptació de la primera. Clar, l'any 97, J.K. Per què no es poden dir noms? J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling. Hosti, tu, David Serra, jo no em dic D.S. No? O M.E. M.R. O B.
M.R.R.E.
Si ens posessin per noms.
Potser estaríem
potser estaríem, no? Això seria més...
Algun Òscar.
Mira el J. Bayona.
Sí, mira, J. Bayona. J. Bayona. Doncs la Rowling, publica la primera saga de Harry Potter i la Pedra Filosofal l'any 97 i comença a fer-se milionària allà. I aleshores, així va publicant successivament gairebé una per any, gairebé, no ben bé, i alguns anys que necessita més temps per escriure, doncs va fent els 6 títols restants fins a arribar a Harry Potter i les Relíquies de la Mort.
A veure, aquestes relíquies.
I és com molt més fosca, eh?
A mi aquesta, també l'he vist aquesta Setmana Santa, a casa ens ha tocat veure-la, ens ha tocat i a mi m'ha agradat de dir-ho. Per mi és la millor, eh?
L'última?
Sí, no, la penúltima et diré.
Ah, És que, a veure, clar, aquí tenim un problema. L'últim llibre, que és aquest, sí. Les relíquies de la mort, es divideix en dues pel·lícules.
Correcte.
De fet, hi ha 7 novel·les, 7 llibres i 8 pel·lícules. És aquesta mania, moltes vegades, d'allargar. I això és el que diuen que va en detriment de l'última. Jo no estic gens d'acord. A mi l'última, la segona part de l'últim llibre, em va agradar molt la pel·lícula, perquè, a més, és un tancament rodó.
Però que és curiós que el llibre més llarg és el cinquè, que té 900 pàgines, i en canvi és una pel·lícula normal i corrent.
Sí, és només una pel·lícula. Ah. Clar, però aquí van voler jugar doncs, amb allò d'allargar els dinerons.
Home, clar.
I explicar-ho tot molt bé, i... Ah, jo, personalment, a mi m'agraden totes. Diuen que la millor és la tercera, que és Harry Potter i el presoner d'Azkaban.
Ah, sí? Que diuen que és la tercera?
Bueno, sí, això diuen, que és com també Sirius una pel·lícula Black. Molt foscota, sí. És d'Alfonso Cuarón, el director és el de Roma, per exemple. Ah. Però vaja, jo aquí la salvaria totes sense cap mena de dubte.
Per cert, la Rowling es diu Joan, si vols.
Joan, ah, Joan. La Joan. Doncs la Joana, que bé, també té altres coses adaptades, eh? Vull dir,
és pobra.
Part, també, de...
És pobra, la
JK.
Sí,
pobra,
sí. Pobreta. Què més? Anem per una altra, va.
Todo empezó hace casi mil años, cuando un rey francés conquistó la ciudad santa de Jerusalén.
Las películas aquestes, así, todo esto empezó.
Una de las mayores y más dramáticas de la historia.
Legendari.
Fue orquestada.
Va ser una bogeria.
Sí.
Sobretot el llibre.
El llibre. La novel·la és El codi da Vinci. Va ser una autèntica bogeria. Jo no sé quants anys fa, però ningú sabia qui era Dan Brown.
Em fa més de 15, jo me'l vaig
llegir
d'una tirada. I després anava boja mirant la pel·lícula. Això quin lloc era, això quin lloc era.
Sí, no, però és veritat, jo recordo que anava... O sigui, aquest llibre, tothom en parlava i tothom volia aquest llibre, tothom volia aquest llibre, tothom el comprava. Però clar, Dan Brown ja n'havia escrit, almenys amb el personatge del Robert Langdon, n'havia escrit un abans, que era Àngels i dimonis, quan ningú n'hi havia fotut ni cas. I va ser gràcies al Codi da Vinci que després
van aprofitar,
van reeditar. Ah, jo no sé ni si estava editat en castellà Àngels i dimonis, en anglès segur que sí, i encara en té anteriorment dos que no tenen res a veure amb Robert Langdon, i després en vindrien tres més amb Robert Langdon, que són El símbol perdut, Inferno i Origen, que és Origen és la que passa a Bilbao, al Guggenheim, i a Barcelona, a la Pedrera, sobretot. És soporífera. A mi no em va agradar gens l'última.
De totes, quina et quedes, tu?
Jo em quedo amb El codi da Vinci. A veure, que no són grans novel·les, eh? Cuidau, eh? Però és igual.
Bueno,
i què?
Gent,
és allò que dius... A veure, la manera de criticar un best-seller quin és que és un best-seller. I a mi què m'importa?
Però t'enganxa?
Exacte.
Jo no el podia deixar, eh? O sigui, anava el llibre a tot arreu.
Totalment, mentre tu llegeixis, vull dir, no?
Sí, i és curiós amb El codi da Vinci perquè diuen que és una mala adaptació...
Per
tot
què?
I que és molt fidel, però diuen que és massa fidel a la novel·la.
Imagina't.
I aleshores això diuen que la fa com avorrida, quan en realitat la novel·la és supertrepidant. I en canvi la pel·lícula diuen que és molt avorrida perquè és massa fidel. Va voler ser tan fidel que la va convertir en avorrida. I per això salven més Àngels i dimoni, que és la segona, que no pas el codi da Vinci. Potser per això... No van fer una tercera, que era aquesta del que passa a Washington, que és El símbol perdut, tot i que hi ha una sèrie. Aquesta sí que té una sèrie, una minissèrie. I després, si no, hi ha la de... I l'última, Inferno, la pel·lícula, és la que passa a Florència i a Venècia, que en aquest cas sí que és la quarta, sí que es va fer pel·lícula. És un embolic tot plegat, eh?
El Déu-n'hi-do.
Anem allò dels best-sellers. Best-sellers, a veure, criticar però fàcilment per ser un best-seller. Mira, jo crec que n'hi ha de molt dignes, i n'hi ha fins i tot de molt bons. No sé si us heu llegit Perduda, de la Gillian Flynn.
No, però he vist la pel·lícula, m'encanta.
Oh, la pel·lícula sensacional.
Passada.
La novel·la va arrasar.
La de Ben Affleck.
Publicada el 2012, sí. Va ser un èxit de vendes i va rebre força bones crítiques al llibre. I la pel·lícula, l'adaptació també, va rebre de força bones perquè, clar, hi havia darrere David Fincher.
Nick Dan, posiblemente en este momento seas el hombre más odiado de Estados Unidos. ¿Mataste a tu mujer, Nick?
Això és Perdida, la pel·lícula, com deien, dirigida per David Fincher, que, clar, ja venia ja de fer Seven, El club de la lucha, Zodiac, La red social, El curioso caso de Benjamin Button. I amb això dels bestsellers, ja ho havia provat abans, després ho en parlarem, però se li va donar bé. De fet, és una pel·lícula que és molt fidel, també, a la novel·la, molt fidel. I... Per què? Perquè està guionitzada per la mateixa autora de la novel·la, Gillian Flynn.
Això també deu condicionar,
sí,
no?
Sí, condicionar. I a més, protagonitzada per Ben Affleck, que, curiosament, està bé la pel·lícula.
Sí, és sorprenent.
S'expressa?
Sí, no, una mica, fa el mateix somriure de sempre.
I ella no va guanyar un Òscar, o va guanyar...
No, va estar nominada.
Ah, està nominada.
Va. Rosa Montpai, que està espectacular.
Sí, sí. És que la Rosa Montpai ho fa tot bé.
Sí, 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 sí. Bueno, quasi.
Bueno, potser no ho he vist.
David Fincher, que dèiem, també responsable d'una altra adaptació. En aquest cas va ser un best-seller d'un escriptor suec, també va ser una trilogia. Direm que és la que va posar de moda això de la novel·la negra nòrdica.
Necesito su ayuda. Venga y quédese en la isla. Es una forma de evitar a todas las personas que quizá ahora mismo quiera evitar. Investigará a ladrones, avaros, bravucones, la colección más detestable de personas que pueda llegar a conocer, mi familia.
Això és Millennium, los hombres que no amaban a las mujeres. És una pel·lícula del 2011, dirigida per David Fincher. Per què? Perquè és l'adaptació nord-americana de la novel·la de Stieg Larsson.
Sí, que
la
també
primera.
Va ser una bogeria. Al metro tothom bogeria, anava amb el llibre i anaves mirant si s'havia llegit el primer, el segon,
els llibres són molt bons, sobretot el primer i el tercer. Per mi el millor és el primer. En canvi, després, ara que han fet la com l'altre autor ha tornat a fer escriure llibres,
sí,
a mi no.
Sí,
el
no?
Vaig deixar, mira, aquest el vaig deixar.
Però, David, de Millennium, però s'han fet dues adaptacions,
a veure,
no?
Sí, la hi ha la versió sueca.
I la sueca.
La versió sueca, que es van fer totes tres el 2009. Es van rodar totes de cop, però són tres pel·lícules, és a dir, una adaptació de cada llibre. David Fincher, no entenc per què, perquè la de David Fincher, de veritat, és boníssima. No acabo d'entendre... Bueno, sí.
És Rooney Mara?
Hi ha una explicació perquè... Sí, Rooney Mara, i ell és el Daniel Craig. Ja la... No van fer la segona part, perquè es veu que no va acabar de funcionar. Tot i que va funcionar, van considerar que no havia funcionat prou bé i ho van deixar aquí. Dius, home, no, això és lleig,
home,
això.
Clar.
Lleig. Va, anem a fer ara. Obro un apartat. Bueno, jo recomano, si heu de veure... A mi les tres sueques, mira, no estan malament, però... per veure tot el desenllaç, que està bé.
Sí.
Però, la, de veritat, David Fincher, si no l'heu vist...
que la mirem.
Val molt, sí, molt, molt la pena, eh? Millor que la sueca, amb diferència, per mi, eh? Però jo sóc molt fan de Fincher, i aquest també és un
d'això. Jo diré més, jo crec que hi ha alguna de sèrie B que també l'han fet una altra versió. Perquè fa poc, saps, d'aquestes pel·lícules
sí?
que ha fet... Sí, ja et buscaré.
Ah, potser sí.
Però sí,
no
sí.
Sé, no sé, no,
va, que teníem ganes de parlar-ho amb l'Anna Pris i...
Obrim la... El que... Ah, val, sí, obrim l'apartat... Però què heu fet amb el meu llibre? És a dir, adaptacions de les quals ens renega l'autor. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, chiree. Pamela Lyndon Travers,
ho
si la coneixeu, coneguda popularment com P.L. Travers.
Sí. Home, de tota la vida.
Va ser la creadora d'aquesta mainadera tan famosa, que és Mary Poppins, que va crear, va fer acte de presència per primer cop l'any 34. Quatre anys després, és a dir, el senyor Disney, Walt Disney, es va interessar pels dos contes publicats fins aleshores. Només havia fet dos i al final em sembla que són nou. Però no va ser fins als 60 que va acabar de convèncer la P.L. Travers d'adaptar-la. Va insistir molt, insistir molt. Diuen que perquè la senyora tenia certs problemes econòmics i va dir, vinga, va, doncs tirem endavant. I hem d'acabar.
Sí, noi, perquè hem de fer el sorteig del freqüència.
Però no acabem 43.
Sí, necessites... però hem de dir lo de Sant Jordi, hem de dir moltes coses. Però fem-nos una passada rapidíssima, David, ja, va.
Cada dia em treu abans.
Va, tira, vinga.
No, ho deixem aquí,
No, no, si us plau, a veure, quina més, així, en plan
moment,
ràpid.
Hem dit que això era Mary Poppins?
Sí, això és Mary Poppins. Però... Mira, passarem de l'altre i anirem a Stephen King, que no sé quantes adaptacions té, que abans en parlàvem amb
moltes,
Anna Pris, també.
Més de 300, ha dit.
Sí.
Doncs aquesta va ser la primera novel·la que va escriure. Això és Carrie.
Na por.
La primera, seva, oh, sí. La primera novel·la seva, però no la seva primera adaptació. La primera novel·la de King que es va adaptar al cinema, n'hem parlat també molt, és El resplendor, de la qual també Stephen King renega totalment. De fet, és una... O sigui, és el que seria una pel·lícula fantàstica, molt bona, però una adaptació pèssima.
Però escolta, aquesta música perquè... és molt dolça, no? Per
això és de Carrie, sí. Bueno, perquè, clar, al començament és dolça la nena. Després es converteix en com es converteix. Però què anava a dir? Això, que El resplendor no respecta absolutament res del llibre. King es va emprenyar molt fins al punt que anys després, uns quants anys després, la pel·lícula, recordem, de Stanley Kubrick, uns quants anys després, ell mateix va escriure el guió d'una minissèrie, Resplendor, sí, de la qual ningú se n'en recorda, ja, per això.
Tu la vas veure o no?
No, la minissèrie no l'he vist, la pel·lícula l'he vist unes quantes vegades, i he dit que és un pel·liculot, però no respecta, o sigui, canvia, per exemple, el final de la pel·lícula totalment.
Què fem?
De la novel·la, perdó.
Com es deia avui, que ja l'hem oblidat? El fragment misteriós.
Ah, sí, era el silenci dels... de los corderos, el silenci dels anyells, novel·la adaptada a la novel·la de Thomas Harris, El silenci dels innocents. Gràcies a la pel·lícula, Thomas Harris va poder fer una seqüela de la seva novel·la, que es va dir Aníbal, de la qual després Ridley Scott va fer una pel·lícula.
Va, i posem una mica de la cançó que havia
estudiat
avui. Va, i de fons anem ja...
Va, sí, mira, no, és una curiositat. John Lennon, és una cançó de John Lennon que es diu Instant Karma, perquè la seva tornada diu We All Shine On, i és el que va inspirar el títol de la pel·lícula Resplendor en la seva versió original, The Shining. The Shining.
Ostres, doncs trobo que és una pel·lícula, per ser del Resplendor, hi ha una música, no?
Sí, no, bueno, vaig pirar, només la tornada d'aquesta cançó,
molt
vaig
xula.
Pirar a King per posar-li de nom The Shining.
Què, Marta, tenim guanyador?
Sí, però primer donem la resposta.
Vinga.
La resposta d'avui era Tintín i fem girar.
Va, fes-nos girar.
Greta Thunberg, Greta Tintín Thunberg.
Greta Tintín Thunberg.
La guanyadora de la cistella que aprau d'aquesta setmana és la Eva Rovira Arnau.
Home.
Per tant, moltes felicitats.
Bravo, Eva.
Quina sort, l'Eva.
Bon cistella Capravo. Sant Jordi, per tant...
Aquesta cistella Capravo, cada dia fa més goig.
Un regalàs.
No us preocupeu, perquè la setmana que ve tenim nova cistella Capravo per sortejar la freqüència madurada. I ara sí, nois, va, recordatori. Marta, trobarem a faltar, però hi haurà aquella llavor de la Harker.
Sí, ja veureu, em sentireu.
Hi haurà una freqüència madurada, mai millor dit.
Una lectura madurada.
Lectura madurada, que ens proposarà la Marta Harker. David Olga, esteu preparats per demà o no?
I tant.
Sempre.
José Matosas, tu també, des d'aquí, carretero, que el tindrem al Rambla Catalunya 115. Ja sabeu que el dia de Sant Jordi Ràdio Cel surt al carrer. Si ens voleu venir a veure, que fàcil ho teniu. Voleu veure el Serra, a la Olga, el Francesc. El Francesc es passarà, per allà, però també tenim la producció, el David García. De fet, hi serem bona part de la colla del magazín. Estarem de 10 a 1. A partir de la 1 s'hi posarà el Miquel Mercadal fins a les 3 del migdia. I a les 3 què passa? Doncs que tot anirà bé. Toni Marín i també tot el seu equip estaran vivint aquesta dia de Sant Jordi al carrer. I Rafa Sanabuja, que tancarà aquesta jornada. Tu t'hi quedaràs fins al final, amb el Rafa, fins a 3 quarts de 7.
Aniré a voltar i el aniré a veure després.
Va, sí, no? Sí, el passarem a veure, segur. Rafa Zenauger i tot el seu equip del Camins també vivint aquest Sant Jordi. Per tant, t'hi esperem, aquest 23 d'abril, de 10 a 7 de la tarda. Recordem, estarem a Rambla Catalunya 115 amb el carrer Rosselló. Dit això, va, ja no ens queda fer res més, no? Tanquem la paradeta i tot seguit ja s'hi posa Ignasi Miranda, del Sense Distància, a punt de les 2 d'Estel Migdia amb Joan Trias. Fins demà, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcón Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcón Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.